Setmana a setmana, els dimecres a les 11 i uns minuts, tenim cita que comença sempre amb música, amb Vinzeum, amb el projecte i amb l'equip. I avui, ben acompanyada a l'estudi de Ràdio Vilafranca, a la dreta, el director de Vinzeum, Xavier Fornos, bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'esquerra, el responsable de la taverna de Vinzeum, l'Enric Santisteban. Ben tornat.
Hola, bon dia.
Sempre arrenquem amb música que fa referència a les activitats que recomanem, que proposem, o música de vi. Avui, Xavi, compleix tots els requisits, no?
Sí, és una mica la quadratura del cercle, una música que canta sobre el vi i a la vegada parla de les persones del vi i a la vegada és la sintonia o un tros de la banda sonora d'una pel·lícula que projectem aquest dissabte dintre de l'Arxiu MOS. Recuperem el Gran Premi del Jurat del MOS 2024.
En parlarem, d'aquest Arxiu MOS, d'aquesta oportunitat de recuperar pel·lícules premiades als diferents certàmens del MOS. Però comencem firant-nos de vi, perquè aquest dijous torna aquesta fira de petit format. Un firet de vi que tindrà lloc de 7 a 10 de la nit. I Enric, explica'ns quin és el leitmotiv d'aquesta nova edició.
Bueno, un firet que promet molt. La veritat és que jo mateix estic sorprès de l'acompanyament que ens farà, no?, els cellers. I més quan tractem un tema com és, en aquesta ocasió, és el firet solidari. És un firet on darrere de cadascun dels cellers que ens vindran a visitar i vindran a exposar els seus productes, hi ha un projecte o hi ha un vi solidari i, per tant, encara és més emotiu, no? I ara tenia la llista aquí davant i si compto tenim 2, 4, 6, 8, 10 cellers o 10 projectes on darrere d'un d'ells n'hi ha 4 vins solidaris. O sigui que podem tastar una bona col·lecció. Tindrem projectes molt interessants com el de l'Olivera, la cooperativa Vallbona de les Monges, els vins de Coopera i productes també gastronòmics, Alemany i Corrió, amb pans del Pla de Bages, de la mà de Collbaix, Vins al Cep, Terra de Garnatxes amb la Garnatxa Valenta, Mas Roig Solidari, Vins de Clos de la Sentiu, de l'Albert Costa, Valllac, i l'Hospital de Sitges i Pepe Reventós. Vull dir que jo crec que és un programa on podrem tastar coses molt, molt maques, molt divertides i amb un pes social a darrere, no?
El firet de vi, per aquells que no l'heu descobert encara, demà en teniu l'oportunitat, de 7 a 10, és com un petit showroom, com una petita fira?
Sí, és un petit showroom dins el Palau de Palau Reial, no?, el museu. Es buida tot el pati, es col·loquen botes, es buida l'espai de la taverna i la persona visitant pot tenir l'ocasió, per un preu que és més que simbòlic, que són 10 euros, de tastar, no només tastar els vins, que es pot tastar tots, i en aquesta ocasió també producte gastronòmic, sinó també conèixer, ara més que mai, i de la mà dels protagonistes, quins són aquests projectes que cadascú d'ells defensa, no? conèixer els vins de la mà de l'elaborador sempre és una cosa que és molt, molt bonic, no? I en aquesta ocasió penso que ve encara amb més pes, amb més suport, no?
I amb aquest plus, Xavi, que representa la proximitat, el de tu a tu, en, sí, en un espai petit, càlid...
Sí, es trenca una mica el formalisme d'un tast més assentat i escoltant la persona que està enviant un missatge i explicant el seu projecte, sinó que aquí és un format una mica més informal, no? Sí. I per tant més proper a la persona, no? I per tant tothom ens atrevim a parlar més si estem en petit comitè, per entendre'ns, que no pas si estem en una aula plena de gent i has d'aixecar el dit i explicar o dir alguna opinió o fer alguna pregunta, no? I per tant, jo crec que ha funcionat els firets que fins ara ja hem programat. Recordem que el darrer, el del Most, sí, si no m'equivoco,
sí, sí, sí,
que va ser un firet prou també tenir una càrrega solidària perquè els recursos anaven destinats als afectats per la Dana de València, per tant teníem també les denominacions d'origen valencianes representades allà, a part dels cellers amics del festival i cellers d'argentins. És un format que la gent jo crec que comença a conèixer i descobrir, per tant que és molt fàcil l'accés, realment el preu és irrisori, simbòlic, com deia l'Enric, no? Gràcies sobretot a la generositat d'aquests cellers que venen, i que venen no només del Penedès, hem sentit noms del Penedès, òbviament, sinó que venen de tota Catalunya, no? I hem estat, no? S'han sentit...
Priorat,
Montsant, no sé, d'altres llocs de Catalunya, Pla de Bages, Costes del Segre... Ostres, això vol dir que quan Vinzeu em crida, quan l'Enric Santés Esteve em crida, el sector se respon no només al del Penedès, sinó al de Catalunya. I això és un bon indicador, i allò que expliquem sempre, que el museu sempre pensa en clau de país, doncs, diguem-se, se sustenta amb accions com aquesta, no?
Per aquells que demà vulguin descobrir el Firet de Vi, que els hàgim taptat, és de 7 a 10.
És de 7 a
10. Quin és el plan, una mica?
Sí, no tens per què necessàriament arribar a les 7. Pots arribar a les 8 si estàs treballant i vull dir que puguis tenir la tranquil·litat de que no és algo que s'acaba a les 10 de la nit, evidentment, però tens aquest marge de 3 hores per venir i poder tastar. A costat del museu pots fer el que és la teva reserva d'entrada a través d'entrades.vinseum.cat o bé comprar al mateix moment, no? Que també és possible. I res, ja passar-ho bé, són 3 horetes on te podràs descobrir...
És un dijous al trimestre que sí, la taverna deixa de fer el servei habitual i es transforma en una minifira, en una petita fira en el Palau, sí, Reial del Vinseu.
De fet, aquest també era potser la idea com va néixer el Firet, no? La idea de buscar que la taverna pogués tenir un públic a peu dret, on la paraula taverna cobrés més sentit que mai, no? I la gent pogués estar a peu dret i directament amb l'elaborador. És un premi, crec, com bé apuntava el Xavi abans, sí.
Les activitats de Vinzeum i sobretot els tastos tenen un públic molt fidel, molt agraït, que sempre respon. Potser el Firet és més eclèctic, permet, sí, altres tipus de visitants, de públic?
Sí, 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 sí. Hem tingut en el Firet, és molt curiós, perquè en qualsevol de les edicions que hem fet hem trobat gent de 18-20 anys i hem trobat gent jubilada... I això és maco i és bonic, no? I perquè entre ells es crea, pues, aquest diàleg que potser no, ni te'l planteges, però que un cop allà a la fira tot acompanya i convida al diàleg, no? I és bonic.
Firet de Vi, demà, a partir de les 7 i fins les 10, a Vinzeum. I com que som a les acaballes de trimestre, Enric, podem presentar també els cellers d'aquest nou trimestre que encetarem?
Sí, és l'últim tas... No, l'últim no és l'últim tal del trimestre, tot i que ens aproximem. És l'últim... Ahir és el tas dels cellers, el cicle de cellers de la quinzena, del trimestre, i on participen sempre aquests cellers que durant aquell trimestre han participat de la seva quinzena, no? La seva quinzena és aquell moment que tenen on des de Vinzeum, i amb l'entrada del visitant a Vinzeum, tenen opció a degustar un producte seu quan acaben la visita, no? I en aquest cas, doncs, els aglutinem tots i en aquest cicle i per aquest tas d'aquest trimestre comptarem amb el celler Nadal, Caves Bolet, Jardí dels Sentits, Oriol Rossell, Vilarnau i un nou benvingut celler Domenys, no? És un...
Una nova incorporació.
Una nova
amic d'honor. Sí. Sí. Estem contents perquè estem incrementant el nombre de cooperatives, de cellers cooperatius que, sí, formen part d'aquest gruix de cellers que són amics del museu i ens agrada molt. No?
Aquest tas serà el 26?
Sí, 26. Tot ple ja. Vull dir,
tot ple ja.
No fa temps, sí.
Així no
sí,
cal
sí,
que,
sí, sí.
Diguem, massa el dia
no
i l'hora.
No podem fer massa dentetes, sí, fes mena, no? Perquè han de tenir el seu reconeixement i ho tenen englobat dins de cada trimestre i els rebrem, pues, com sempre, i contents.
I el dissabte de la setmana vinent, 29 de març, hi ha un tast molt especial i únic.
Sí, que no ve directament organitzat pel Vinjaume. El Vinjaume hi col·labora i hi creu, perquè, a més, qui ho organitza doncs, són amics de fa molt de temps, que és l'Escola d'Enologia i Viticultura, o Viticultura i Enologia Mercè Rossell d'Espiells. En tot cas, no tant l'escola, sinó una nova associació que ha aparegut d'exalumnes de l'escola, que la primera activitat pública que han programat, precisament, han volgut retre homenatge al Joan Milà, aquest enòleg que és ja una llegenda gairebé. Parlàvem a l'anterior most de Carles Esteve com una llegenda, i en el documental de Carles Esteve hi apareix una altra llegenda, molt amiga de Carles Esteve, que és Joan Milà, que no només ha sigut un elaborador que ha fet vins extraordinaris per tot arreu, no només a Catalunya, per tot arreu, no només a Mascuntal, per tot arreu, sinó que també va fer una feina ingent de traspassar el seu coneixement a moltes generacions de nous futurs elaboradors, viticultors, i tothom que hi va tenir una relació de mestre-alumne, diguem-ne, tant parla meravelles, no?, d'ell com a persona, com a transmissió de coneixement, una persona que s'entregava a la docència, tot i que el seu, no?, el seu bagatge professional estava molt més que qualificat, era una persona de prestigi del món del vi. Per tant, és bonic, és un acte bonic, a les 11 del matí, el dia 29, hem de dir que les 50 entrades que hem posat a disposició ja han volat en un dia.
Què m'estàs dient?
Suposo l'efecte que el Joan era una persona molt ben considerada, molt reconeguda,
molt
una persona
estimada,
que queia bé a tothom, i per tant jo crec que molta gent que el té el record
tracta,
i que aprofita qualsevol moment per recordar-la, clar que sí, no? I a més amb un tas especial dirigit per en Ferran Centelles, un exalumne també.
Això no ho sabia, Joan, llegint la convocatòria, sí, que heu llançat, sí, sí, he descobert que havia estat alumne
havia
de Joan Milà.
Havia estat Espiells i havia sigut alumne avantatjat o no ho sé, d'en Joan Milà, i s'ha prestat a dirigir aquest tast. Escoltarem també la veu de testimonis directes del Joan, i parlaran del Joan i de com quina era la seva relació més personal o íntima, i sobretot provarem uns vins que són vins que encara queden, que va elaborar en el seu dia Joan Milà. Mm-hmm. I per tant també tenim una oportunitat de recordar-lo a través d'allò perquè se l'ha reconegut, que són la seva capacitat de poder pensar vins i fer-los en una qualitat extraordinària, no?
El rosat, va fer molta feina amb el rosat, tastarem, no? Va obrir un camí.
Tastarem el rosat d'ell, sí, 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 sí. De fet, tastarem un blanc, un rosat, un negre, i cuidado perquè les referències de blanc i negre són anyades molt potents i són vins molt potents. Un escumós i un vi generós, i no vull desvetllar quin és el vi generós, però sí,
sorpresa.
Sí. Sí.
Sovint comentem activitats, propostes, tastos que queden dies encara perquè se celebrin, com és aquest cas, i estan plens. És un problema o és una satisfacció? Com ho entomeu?
Ho entomem com un repte. El trimestre que ve està ple de tastos. Sí. Hi ha moltes oportunitats per tothom per apuntar-s'hi. No hi ha problema. No és allò que, ostres, ens hem quedat fora i no tenim oportunitat de continuar assistint. Sí que hi ha oportunitats moltes, no? Per sort, doncs, el museu té capacitat de poder programar tastos, no sé si cada 15 dies o gairebé, no? Una mitjana gairebé de cada 15 dies.
No? Que estem quasi
a
setmanal.
No? Fins i tot setmanal.
Sí, setmanal.
Sobretot comptem molt amb la, com deia abans, la generositat i la predisposició dels cellers, que és indispensable perquè aquests tastos funcionin, no? La seva presència dona un valor afegit a un tast que pugui dirigir amb tot el carinyo i amb tots els aspectes un sommelier que pugui conèixer molt aquell vi. Si te'n parla d'aquell vi la persona que el fa, doncs és molt diferent l'experiència, no? Per tant, estem contents que hi hagi aquesta pressió de públic. Hem de dir que no tots s'omplen, òbviament, i és normal, també, perquè hi ha molta oferta, però estem contentíssims de la resposta del públic, sí.
I a la taverna, què tal?
La taverna també...
Heu notat un revulsiu?
Hem notat aquest revulsiu, justament, sí. Justament, Cecília, la nostra companya de comunicació, ens demanava xifres d'assistents, no?, de visitants mensuals. I, ostres, entre gener i febrer ja hem batut rècord de l'any passat. Portem més de 600 persones en 2 mesos, més que l'any anterior. O sigui, estem parlant, ara no tinc la xifra apuntada, però sí al cap, és perquè se'n va quedar aquesta xifra, no? Més de 600 persones que l'any anterior, i dius, en 2 mesos, i dius, bueno...
Un increment de 600 persones,
Un increment de 600 persones. No, és que bufes perquè dius, uau, no sé. No
creuem els dits per la salut de les persones que estan,
exacte,
a la taverna.
L'Enric,
la Clara, el Xavier, que, exacte, estan fent una feina extraordinària i que a vegades, bueno, han d'assumir reptes importants com, sí, aquest increment de públics, per tant, des
increment
del museu.
De públic, increment d'activitat.
En som conscients, que els, sí, explotem, sí, 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 però en positiu, perquè són gent que els hi apassiona el món del vi i que, per tant, responen molt bé. Vull dir que estem contentíssims d'aquesta oportunitat que ens donen.
I una altra de les propostes que ens han dut avui per compartir, aquí hi ha entrades, podeu apuntar-vos a la proposta, és l'Arxiu Mos d'aquest dissabte a Vinzeum, amb un film molt especial que ens porta a Venècia.
Sí, sentíem aquesta obertura operística, no?, que apareix al principi de l'Annata, la Ballata dei Vignaioli di Laguna, i ens porta a Venècia, no a la Venècia turistitzada, cremada per un turisme massiu, sinó aquella Venècia més autèntica, aquella amb una iniciativa social, també, d'alguna manera, també, si es vol dir, solidària o de col·lectiu social, no només lucratiu, ni molt menys. L'esperit de les persones que veiem és un esperit de conservació i preservació de les poques i últimes vinyes que queden encara plantades a l'entorn urbà de Venècia. Encara que no ho sembli mentida, doncs sí, hi ha vinya encara plantada, n'hi havia hagut molta més, explica el documental, i aquest és l'últim reducte, no?, que estan com protegint amb un col·lectiu de gent que treballa la vinya per amor a l'art, i sense una exigència tècnica excessiva, però amb l'exigència moral d'allò s'ha de mantenir perquè és patrimoni, i explica una tradició del vi que a Venècia és molt profunda, també, encara que no ens ho sembli, perquè Venècia té molts atractius, té molts valors, doncs, que ens han arribat, també. Una pel·lícula filmada amb una fotografia extraordinària, i la peça aquesta musical que sentíem va lligada amb un principi de pel·lícula molt bonic, en el que hi ha una barema i que aquestes caixes plenes de raïm van a parar, no una gòndola, a una barqueta amb motor, però és molt divertit perquè vas veient durant aquesta obertura la càmera es posa com a davant de la barqueta i van veient com la travessen, la creuen, doncs, les altres gòndoles turístiques,
sí,
i ha de com esquivar i tan tranquils, són dues persones grans i la mare de contents amb la seva barema, i arriben a la illa de San Michele, que és el cementiri, diguéssim, de Venècia, i allà fan la descàrrega, i la descàrrega la posen sobre, perquè és un cementiri, sobre d'una antiga porta, d'una, com ho diríem, un carro per portar els taüts. Doncs a sobre del carro dels taüts hi col·loquen les... Tot plegat és com molt divertit. És molt italià, també, diguéssim. I, per tant, és molt fresca, molt bonica, i va mereixer el premi, Gran Premi del Jurat del 2024 amb molts mèrits, no?
I la podeu veure aquest dissabte a les 12 a l'Auditori de Vinzeum. Hi ha entrades, oi?
Sí.
Hi ha entrades, entrades.vinzeum.cat. Però també sou al Bages aquests dies.
Sí, fa dos divendres, i aquest serà el tercer divendres i últim, que hem fet aquest experiment d'un mini most al Bages, no?, amb la col·laboració de la DEO Pla de Bages, òbviament, i de tres municipis: Navàs, que vam fer la primera aturada, Artés, que vam fer la segona projecció el divendres passat, i aquest divendres projectem l'Annata, la mateixa pel·lícula que projectem dissabte al museu, a Sant Fruitós de Bages. Són tots els tres municipis molt vinculats amb la vinya i el vi. Artés té una festa de la barema com molt històrica i que ens estan molt orgullosos, no? Navàs també té un apòsit vitícola important, i Sant Fruitós també estan intentant recuperar, doncs, la tradició oral, sobretot vitivinícola, d'aquella zona. Tenen un museu molt bonic, també, que és molt aconsellable, petit, però molt efectiu, i que recull aquesta tradició tan arrelada en el territori com és Sant Fruitós, molt a prop de la ciutat de Manresa, no? Per tant, contents de continuar teixint aliances amb el territori del vi, i que aquest territori del vi et vegi prou d'interès com perquè, a més, puguis programar a casa seva, doncs, coses tan boniques com aquestes tres pel·lícules de l'anterior edició del festival, no?
Es podria replicar aquesta fórmula en algun altre DO?
A la mesura de les nostres possibilitats, perquè això també ens demana ser-hi, no? No és el mateix enviar un enllaç d'una pel·lícula que se la projectin per ells, no? Que hi vagi algun representant del festival, expliqui la pel·lícula, posi en context tant el festival com el Vinzeum, no? De fet, aquesta iniciativa del Pla de Bages va lligada amb un dissabte últim, el 5 d'abril, que munten un autobús, i els vegents i vegenques que vulguin poden venir a visitar el nou Vinzeum, no? I, per tant, hi ha una promoció del museu dintre d'aquesta acció del Most Festival, no? Per tant, sempre explicant que el Most és un instrument, és una activitat cultural molt bonica, però a la vegada per nosaltres és un instrument que ens obre portes a la Catalunya del vi, segurament, no?
Deies que aquesta excursió es farà en cap de setmana, en dissabte, i diuen, m'ha arribat que els caps de setmana està patadíssim, Vinzeu.
La plaça del Vi, que és la nostra planta baixa, és una plaça autèntica de mercat, gairebé, perquè entren i surten moltes persones, molts grups de persones que visiten el museu, que fan visita guiada o que la fan lliure, col·lectius que també ens venen a veure, determinats doncs, que també nosaltres, l'equip tècnic, també acull. El mateix president, el Joan Terrada, doncs, s'ofereix moltes vegades a fer visites guiades a amics i a col·lectius que també coneix ell, i per tant estem en aquest moment de promoure el que hem fet, el que hem obert, i amb l'alegria de veure els ulls de sorpresa d'aquells visitants que acompanyem a les visites, i això és molt sincer. Vull dir, això no es pot amagar ni es pot falsejar. És així, acaben la visita dient he de tornar amb els amics, he de tornar amb la família, i m'he perdut moltes coses.
Necessito
que vull
tornar-hi,
no? I per tant, això són molt bones notícies, no?, pel museu, sí.
I aquesta setmana, Xavi, Esquerra Republicana ha fet saber que ha entrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya perquè es declari Vinzeu Museu d'Interès Nacional, que aquesta és la fita a assolir,
sí,
no?
De fet, estem treballant ja des del mes de desembre amb l'Ajuntament de Vilafranca, òbviament, amb la Regidoria de Cultura i de Promoció Econòmica per intentar tramitar aquesta consideració de Museu d'Interès Nacional. El Vinzeu m'acaba d'entregar una memòria tècnica que explica els arguments del per què creu que ha de ser constituït com a Museu d'Interès Nacional. Dir-vos, com a primícia, si es pot dir així, a banda d'aquesta iniciativa d'Esquerra, que és molt lloable i que ja els hem agraït, que el propi Departament de Cultura, és a dir, de la Generalitat de Catalunya, ja ha dit sí, emetrà un informe positiu a la nostra petició de que el museu sigui qualificat com d'interès nacional. Qui ha d'acabar decidint-ho?
L'última paraula aquí.
La Junta de Museus. La Junta de Museus és un òrgan consultiu que és, a més, important perquè acaba prenent decisions, no, efectives, com ara quins museus mereixen ser considerats com a museus d'interès nacional. Per tant, entre l'argumentari que acaba d'entregar el museu i l'informe positiu del Departament de Cultura, de la Direcció General de Patrimoni Cultural, doncs, i a més reforçat amb una proposta de resolució en el Parlament en pro del museu com a Museu d'Interès Nacional presentat per Esquerra Republicana, la Junta de Museus crec que no tindrà molts arguments en contra, diguéssim, aquest pronunciament. Ningú encara no ha dit res i, per tant, el segon dimecres d'abril crec que és el dia que es reuneix i a partir d'aquí sabrem què és el que ha determinat aquesta Junta de Museus, que està formada per tècnics especialistes en museografia, museologia, etc.
De tot el país.
Exacte.
Però això va acompanyat d'una dotació econòmica?
No.
O només és un títol?
Però és un primer pas. És més fàcil que el departament pugui aportar recursos en despesa ordinària en aquells museus que són ja considerats d'àmbit supralocal, com és el cas del museu quan sigui considerat com a museu d'interès nacional, que no pas que no ho sigui, no? És a dir, no és condició sine qua non, però és un pas més que ajuda, un argument més que ajuda a determinar si la Generalitat, en mesura de les seves possibilitats, pot aportar recursos per aquest funcionament ordinari del museu, que tant ens agrada explicar.
Per cert, que aquest dissabte, com cada dissabte, hi ha visita guiada, qui vulgui.
Exactament, a les 12 i entrades.pinza.cat per acabar de fer les reserves. Queden poques entrades, però encara hi som a temps.
Enric, Xavi, moltes gràcies. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro.
Vilafranca comptarà el curs vinent amb 5 nous cicles formatius i 150 places més. L'oferta de formació professional a Vilafranca compta amb novetats de cara al curs vinent. Concretament, la vila tindrà 5 nous cicles i 150 places més. Per una banda, l'Institut Eugeni d'Ors incorpora 2 cicles formatius de grau mitjà, un d'activitats comercials i un altre de gestió administrativa en l'àmbit sanitari. També incorpora un grau superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa dirigit a la ciberseguretat. L'Institut Alt Penedès incrementa la seva oferta amb un nou grau mitjà d'operacions de laboratori. I d'altra banda, el Milà i Fontanals comptarà amb un nou grau superior de dietètica per incrementar la formació sanitària que ofereix el centre. L'augment de places i cicles respon a la voluntat de fer de Vilafranca un referent en aquest àmbit. Un cop desplegats els 2 cursos, dels 5 nous cicles, la vila podrà comptar amb 822 alumnes de grau mitjà i 553 de grau superior. Des de l'Ajuntament destaquen la feina feta entre el mateix consistori, els centres i les empreses. Sant Sadurní presentarà un projecte per l'impuls de l'ocupació dels locals buits. Durant l'acte, que se celebrarà el proper dimarts 25 de març a la 1 del migdia al carrer Raval 21, els representants de l'Ajuntament exposaran els objectius i beneficis d'aquest projecte, que té com a finalitat revitalitzar els espais comercials desocupats, fomentant així el creixement econòmic i la dinamització del comerç local. A més, l'acte comptarà amb la presència dels experts que han desenvolupat i implementat aquesta iniciativa. Aquests professionals oferiran una visió detallada del funcionament del projecte, així com les oportunitats que pot generar pels propietaris i emprenedors de la comunitat. Aquest projecte ha estat una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Sadurní amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda i representa un esforç conjunt per potenciar el desenvolupament econòmic de la vila. L'Ajuntament de les Cabanyes obre la convocatòria d'ajuts pel pagament del lloguer destinats a joves d'entre 18 i 30 anys. Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar l'emancipació i l'accés a l'habitatge en règim de lloguer o cessió d'ús. Els ajuts són compatibles amb altres subvencions, sempre que no se superi el cost total del lloguer. Les bases i la documentació per sol·licitar l'ajut es poden obtenir a la web lescabanyes.cat. Les sol·licituds es poden presentar des d'aquest dilluns i fins al 16 d'abril. El passat 1 de març, els alumnes de l'escola Ull de Vent van participar a la final de la First Lego League a Tarragona i els estudiants de 6è, Posibòtics, van guanyar el Premi Ajuntament de Reus al millor disseny de robot. L'alcaldessa del municipi, Agnès Ferrer, el regidor d'Ensenyament, Daniel Caballero, i la regidora de Cultura, Judit Vidal, la regidora de Feminismes i Igualtat, Paqui Cepas, i el regidor de Sanitat, Feliu Gil, els van rebre la setmana passada. A la trobada també hi van assistir la directora del centre, Agnès Soler, i el professor de robòtica, Roman Vela. Durant la recepció, els alumnes han compartit la seva experiència i, tot seguit, l'equip de govern els ha ofert un esmorzar de Mago Pastisseria.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45. En aquesta recta final del programa aprofitarem la nostra agenda al detall per desgranar un parell de propostes. Una a Sant Sadurní, la primera, i la segona a Vilafranca. Comencem a la capital del Cava presentant la campanya Puja al carro per fomentar els hàbits de compra sostenibles de la mà de l'Eli Jiménez.
Puja al carro, el mercat tria sostenibilitat, és el nom d'aquesta campanya que pretén fomentar els hàbits de compra sostenibles, que s'allargarà fins dissabte aquí a Sant Sadurní, una prova pilot de la Diputació de Barcelona subvencionada que expliquem ja amb la regidora de Comerç, l'Eva Cruces, i també la tècnica Carmen Gómez Álvarez. Molt bon dia a totes dues, com estem?
Hola, molt bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia, encantades d'estar aquí.
Avui parlem d'aquesta campanya, arrencava el passat dia 10 de març, s'allargarà fins dissabte, fins al 22 de març, i abans d'endinsar-nos-hi, Què és aquesta campanya? Com sorgeix? Explica'ns, Eva.
Doncs bé, aquesta campanya va sorgir l'any passat l'oportunitat d'afegir-nos amb una prova pilot de la Diputació i bé, vam ser escollits i al final s'ha tirat endavant aquest 2025 i va del 10 al 22 i és una campanya de reducció de residus a mercats ambulants. Mm-hmm.
Sí, l'objectiu al final és intentar fomentar els hàbits de compra sostenibles i conscienciar la gent de que els residus que generem a l'hora de comprar i a l'hora de conviure, no?, amb l'entorn, doncs també ens influeix l'hora de comprar per no crear residus i generar aquest material que després es queda aquí. Mm-hmm.
Dijous passat, dia de mercat, ja us vèiem repartint butlletes, repartint bosses. De moment, quines sensacions teniu? Com estan anant?
Bé, la veritat és que molt bé. Aquesta campanya es desmarca una mica de lo que estem acostumats a fer, ja que només funciona amb butlletes i a les xarxes, perquè és una campanya que liderem només des de Comerç Sant Sadurní. No ho fem amb l'associació comerciant d'aquí Sant Sadurní. I la veritat és que tant dijous, sobretot dissabte, la urna estava molt plena.
Sí, estava plena. I la veritat que la gent, la resposta que tenim, molt contenta amb la bossa. Donem unes bosses de cotó reciclat, reutilitzables per poder anar a comprar i a més estem donant unes de reixa que també ens ha proporcionat la Diputació de Barcelona que serveixen per anar a comprar la fruita i està molt bé. I la gent, la veritat, en el moment que li dones aquest obsequi, molt, molt contents. Mm.
Promocionant, com dèiem, els hàbits de compra sostenibles a dia d'avui, en què el 90% dels coses són de plàstic, realment apostar per aquesta sostenibilitat, aquesta compra responsable també per fer-ho al mercat, fer una compra també de proximitat, és importantíssim.
Sí, molt. De fet, amb aquesta campanya hem de separar de que hi ha dos perfils. Un que va destinat al paradista en si, que en aquest cas estem fent una anàlisi amb una consultora per intentar reduir els residus que fan els paradistes al mercat, tot i que ells ja reciclen, perquè un cop acaben al mercat van a la deixalleria i es recicla tot el que puguin fer de residus. Mm-hmm. La idea és reduir aquests residus, no? I s'està fent aquest estudi. I l'altra part, que és la que té més repercussió i la que afectarà més a la llarga, és la de canviar els hàbits de consum dels compradors i dels ciutadans d'aquí Sant Sadurní. Per això és important, no?, acostumar-se a portar aquesta bossa de reixa, la bossa de cotó, portar-se la bossa de casa seva. I a part de lo que comentàvem, no?, de que et donin la butlleta i t'orientis amb aquest sorteig, i només per entrar i per portar la butlleta ja et donem dues bosses, una de cotó i una de reixeta. Però és que, a més, entres amb el sorteig de 12 carros de la compra. No? És una mica recuperar els costums d'abans d'anar a comprar a peu, sense agafar el cotxe, amb el carro de la compra i sense bosses de plàstic.
Sí, era un dels punts que nosaltres volíem, per això la campanya, no? El nom de la campanya Puja al carro, li volíem donar una visió més moderna a l'ús del carro, que sempre un ho pot associar a un altre perfil, no?, de persona més gran, sempre penses en el carro del iaio i la iaia. Doncs no, modernitzar-ho. També hem escollit uns carros que, pels sorteig, que tenen una imatge més moderna, per intentar que la gent li tregui la por a utilitzar o tregui aquests prejudicis d'utilitzar aquest carro de la compra, perquè al final és la millor manera de ser sostenibles, de no estar utilitzant bosses de plàstic, de també anar a peu, perquè al final també portar el carro, tot i que es plega, es pot posar al cotxe, és una manera d'anar a peu, no carregar les bosses, sinó que portar-les a sobre i poder anar fent un passeig. Al final és una manera sostenible. El carro ens representa una part important d'aquesta sostenibilitat que volem promoure, no? Tant anar a peu al mercat, fer un passeig, fer la compra més tradicional, evitar les bosses. És una mica també, per això és com el punt principal de la nostra campanya, el tema del carro, perquè visualitza l'esperit que volem fomentar.
Mm. Al final és una mica fer una passa enrere per fer moltes endavant, no?
Exacte, sí. De fet, és això, en molts aspectes de la vida estem tornant a coses que es feien antigament. Ara, l'altre dia sentia de que tornarà bé el retorn d'envasos, no? Doncs en aquest cas, per exemple, al mercat, segons quins productes, també pots portar al mercat i a qualsevol botiga hauria de poder-se fer també, no? El teu propi tàper o envàs de vidre i que poguessis emportar-te segons quins productes hi ha amb els envasos de casa, no? El més fàcil en aquest cas doncs, són els carros, les bosses, però que tot això ha d'anar avançant. I bé, amb això estem.
Aquest dissabte al mercat hi haurà un taller infantil adreçat als petits de casa. Això sempre ho diem. Els petits, al final, si ho entenen ells, després fan d'altaveu a casa, eh?
Sí, de fet, si et guanyes els petits, no? Ho tens quasi tot guanyat a casa, no? De fet, a les escoles s'està fent molta pedagogia, no? Tant amb el reciclatge com amb la reducció de residus. I aquest dijous el taller és per fer el teu propi futbolí amb material reciclat i també vull dir que tots els materials que s'han fet servir a la campanya, des de les butlletes a les bosses, tot, està fet amb material reciclat, no? I doncs aquest dissabte, per acabar, a partir de les 10:30, convido a totes les famílies amb nens i nenes doncs, que s'acostin a la plaça de l'Ajuntament a fer aquests tallers. I bé, jo crec que a través dels nens el futur ha de ser millor.
Sí, al final són ells els que també tenen en les seves mans el nostre futur, no? El futur del planeta, i són ells els que ara tenen el full en blanc. Mm. És a dir, que ells tenen tot per aprendre i els hàbits encara no els tenen assumits, no els tenen interioritzats i són un full en blanc. Llavors, ells són els que han de sentar les bases de com volen que sigui el seu comportament, els seus hàbits i el seu futur i el futur del nostre planeta.
Mm. Abans d'acomiadar-nos, no sé si ens hem baixat alguna cosa que us agradaria apuntar abans de...
Sí, mira, a mi m'agradaria fer un comentari, que és que just quan vam anar a la presentació, que ens vam presentar com a municipi per poder entrar a aquest estudi, val a dir que, malgrat que hi ha molta feina a fer, sense adornir, hi ha molta feina que ja ha fet, perquè altres municipis el que fomentaven és que els mercats es reciclés. I nosaltres aquest pas ja el tenim fet. De fet, a Sant Sadurní, això ho tenim molt assumit. I el nostre objectiu ja no és tant reciclar, sinó com reduir. No? Es troben en molts mercats que quan acaba el mercat els paradistes es troben allà...
Una pila de... Sí, de nosaltres material. A aquest punt ja estem una passa més endavant. Perquè és veritat que en aquesta prova pilot, que al final és una subvenció que han donat a diferents municipis, altres municipis s'han centrat en comprar uns contenidors per poder fer la brossa per separat. Exacte. Al final és un punt que nosaltres ja anem una passa més endavant i això ja ho tenim més assolit.
Sí, el dia que vam anar a la presentació vam dir, nosaltres això ja ho tenim, hem d'anar més enllà, perquè ja no només és reciclar, sinó que és reduir residus, no? I amb això que jo crec que vam ser pioners amb aquesta prova pilot, no? Que sí. Som els primers que...
Sense saber-ho...
Hem promogut, doncs, això, no? El portar el carro i la bossa de casa, a veure, un cop que acabi la campanya, quina valoració fan a nivell general de tota aquesta campanya.
Doncs fins a aquest dissabte, aquesta campanya de Puja el carro aquí a Sant Sadurní per fomentar aquests hàbits sostenibles, per anar a comprar, per fer aquesta passa enrere que dèiem, anar a comprar amb el carro, amb la bossa de casa, fer una reducció de plàstics, que al final és aquesta segona passa del reciclatge, reciclar i després reduir. Ja estem en aquesta segona fase. Eva, Carmen, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Merci.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara us proposem viatjar amb filòsofs, una exposició fotogràfica i filosòfica de pensament de la Colla dels Cinc que podeu veure al Fòrum Verger de Vilafranca. Per explicar-nos en què consisteix, ens acompanya un dels integrants de la colla del 5, el vilafranquí Manel Güell. Bon dia.
Hola, bon dia. I disculpeu la fonia.
Són coses d'aquests dies, sí. D'aquest temps, no passa res. Tu no t'esforcis, nosaltres ja li donarem canya al micro. Manel, comencem explicant qui formeu part de la colla del 5, qui sou, quan neix aquesta institució o aquest petit grup d'amics.
Bé, a la colla del 5 som exprofessors de filosofia, que tots quatre, vam treballar a l'Eugeni d'Ors, a l'Institut, no? Després vam tenir relacions d'amistat, vam començar a publicar uns materials educatius d'ètica que van tenir força èxit. I a partir d'aquí va sortir la idea de fer viatges filosòfics. Ens diem la colla del 5, en homenatge a Leni Plinton, una escriptora que la gent jove potser no coneixerà, que era molt famosa a l'altra època, i eren les aventures dels 5, que eren 4 i un gos, no? És del cas que dels 4... 3 tenen gos, jo no, però els altres 3 companys amics meus tenen gos. Per tant, ens acompanya sempre un gos virtual en els viatges. Per això ens diem la colla del 5.
Aquesta colla del 5, aquest grup d'amics, feu viatges anuals, sempre centrats en un pensador, en un filòsof?
Sí, la idea inicial era agafar un filòsof, un pensador, i buscar els espais on te va viure, on te va estudiar, on t'està enterrat, on te va néixer, etc. Triar temes d'aquests pensadors. I llavors el que fem és que triem l'autor, només sempre un any per l'altre. Això vam començar fa 7 anys, i hem fet 6 viatges en l'any de la pandèmia, que no en vam fer. Primer, l'any anterior ja triem l'autor, ens llegim una biografia llarga i ens repartim els temes de l'autor i rellegim coses de l'autor. En alguns casos, més que rellegir, és començar a llegir, per exemple, Montaigne, és un autor que coneixíem molt per sobre, o Walter Benjamin, no?, i que vam aprofundir. Llavors dissenyem un viatge que durant una setmana anem als llocs i allà caminem, viatgem als llocs on te va néixer, les cases, etc. I als vespres fem un debat filosòfic, una mena de simpòsium entre nosaltres quatre, cadascú explica un tema i llavors discutim i aprofundim, no? I en paral·lel, el Josep Muñoz, de Sant Sadurní, que ja ha escrit quasi 30 llibres d'assaig, de cada viatge n'he fet un llibre.
No tots s'han publicat, però uns quants sí, no?
Sí, d'aquests 6 viatges n'hi ha 3 publicats. El viatge de Rousseau, el de Walter Benjamin i el de Hume. El de Walter Benjamin va tenir un premi a València d'assaig, molt important, i el de Hume, l'any passat just, un premi a Andorra d'assaig, també. I ja té publicat els altres, té escrits, però dels altres 3, però del menys. I són uns llibres que és una barreja, el que en diuen. Una cosa que està de moda, que per un cantó hi ha el viatge pròpiament dit i sortim nosaltres com a personatges, hi ha uns diàlegs de les discussions del vespre, hi ha anècdotes del viatge i hi ha filosofia de l'autor i també pensaments del Pep Muñoz, no? És aquest tipus de viatges barrejats, no? Una síntesi d'estils amb llenguatge totalment proper i divulgatiu, no especialista.
A banda de Rousseau, ens deies Benjamin i Hume, que han vist la llum, s'han publicat. Quins altres filòsofs heu rellegit i heu anat a buscar les arrels tot viatjant?
Sí, bueno, la idea primera era fer un autor, i hem fet aquests 3 autors. Però llavors vam decidir també, els 2 últims viatges, vam decidir agafar una època o un lloc. Aleshores, vam fer un viatge fa 2 anys a París, al barri llatí. Vam agafar 2 autors dels anys 50, Camus i Sartre, que són existencialistes, i després, dels anys 60, Foucault i Bartres. Es dona el cas que tant uns com els altres van viure just aquí, no? Per tant, va ser un viatge especial perquè només ens vam moure pel barri llatí, que tot ho fèiem a peu. Va ser molt interessant. Aquí cadascú es va preparar un autor, no? Llavors el punt en comú era el lloc. A més, hi ha molts records de Sartre, Camus, etc. No? I aquest any passat vam fer també el mateix estil, i en aquest cas van agafar una cosa curiosa, i és un balneari de Txèquia que es diu Marienbad, que no és el que hi va tothom va a Carlo Vivari, que és el famós, que és un balneari que és molt bonic l'espai, hi ha actors de cine, artistes, reis, escriptors, poetes, filòsofs, i és un dels llocs on, per exemple, Karl Marx hi va anar-hi 3 o 4 ocasions. Marienbad és més petit, molt maco també, està a uns 50 quilòmetres, i allà van coincidir, en èpoques diferents, evidentment, 2 escriptors com Goethe i Kafka, que ens interessen perquè tenen una manera de veure el món que podríem dir que és filosòfica. I dos, un altre clàssic és Nietzsche i Freud. Freud, psicoanalista, però en realitat té El malestar en la cultura i altres llibres que tenen contingut totalment filosòfic o sociològic, per tant, ens interessava, no? Aquí es dona el cas que tots quatre van estar allà en temporades diferents. I, a més, quan anaven al balneari estaven un mes, o sigui que una altra cosa, no?
Quin luxe.
Sí, sí, bueno, les vacances diferents, no? Goethe hi anava en carruatge, els altres ja van anar-hi en tren, perquè es va fer un tren de Praga fins aquí. Això va donar ànims al balneari i tal. És molt, molt interessant la idea del viatge, a part de que tots ens ho passem bé llegint i aprofundint, és veure la relació que hi ha entre l'espai de vida i l'obra del filòsof, no? I l'època històrica, no?
Condiciona?
Sí, jo crec que sí. Bueno, també un altre autor que no he citat, per cert, és Montaigne, que és l'autor que hem fet sol també de Bordeus. Jo crec que sí. Però en el cas de Montaigne, està molt clar que ell, l'espai on vivia, a Bordeus, el castell, que està a uns 20 quilòmetres de Bordeus, on ell es va tancar durant 20 anys a fer els assajos, veus allà. Aquesta torre és una torre, una part de la seva casa, que es conserva més o menys igual. Clar, hi tenia, doncs, la planta baixa, hi havia una capella, al primer pis hi havia l'habitació on vivia i dormia i menjava allà dalt on estudiava. I te n'adones que en tot aquell ambient podia fer aquests assajos, no? I també hi havia el palau del costat, del seu tipus de vida i economia. I també hi havia Bordeus, la ciutat, i també el fet que hi hagi vinyes, etc. Sí, jo crec que influeix molt i hi ha marques biogràfiques que es manifesten en la seva obra filosòfica i també, evidentment, en l'època històrica, no?
De quina manera heu traslladat aquests viatges, aquestes vivències, aquestes relectures, aquestes discussions filosòfiques nocturnes a l'exposició? Quan entrem al Fòrum Verger-Balaguer, sí, què ens plantegeu?
Bueno, l'exposició va ser una idea de l'any passat, que ens va ocórrer poder compartir aquesta experiència, i llavors vam fer, és una exposició de fotografies, hi ha unes 60 fotos, quasi totes són del Josep Maria Aran. Josep Maria Aran és fotògraf aficionat, a part de profe de filosofia. Ha fet un parell d'exposicions o tres, i a nosaltres ens agrada molt. Hi ha una anècdota interessant, i és que les fotografies les feia com a fotografies de viatge, no per ser exposades. Tenen un punt d'espontaneïtat, perquè no pensava fer una exposició, sinó les feia com fem normalment, no per portar una càmera bona, no, això sí. Llavors, hem fet per un cantó allà unes 10, 8 o 10 fotografies del viatge. Llavors, hi ha els planos de la ruta del viatge, això és molt interessant, que tenim, normalment hi ha dues rutes. Una dintre de la ciutat, per exemple, com vam estar, doncs, amb Rousseau. Hi ha la ruta a Ginebra, on va viure, on va néixer, els monuments que té, i la ruta tant per França com per Suïssa, que hi cases on va viure, on va estudiar, etc. Per tant, tenim aquestes dos mapes. Llavors tenim, cada foto va acompanyada d'un text. Aquest text pot ser descriptiu o una reflexió filosòfica del tipus, doncs, de Walter Benjamin, no? Doncs, el pitjor exili és la mort, o coses així. I també tenim, de cada viatge, una frase gran d'un dels filòsofs que va anar, no? Tot plegat, crec que queda un conjunt bastant homogènic. Nosaltres volem que la gent, per un cantó, es posi en l'atmosfera del viatge, que tant pot ser, que no, nosaltres no sortim mai, sempre surten elements del viatge, i també amb un dels mapes, que estan detallats, amb numeració, els llocs, per si algú vol animar-se a fer el viatge i viatjar amb un sentit més profund, no només fer el turista, diríem.
Com a exprofessors que sou, hi ha taules, hi ha ofici, hi heu pensat i heu elaborat materials justament pels alumnes actuals de filosofia, oi?
Sí, bueno, això és un vici que no pots evitar. Mira, Pinae, que és qui ha patrocinat l'exposició i que ens va acollir la mar de bé, va proposar de fer un treball educatiu perquè és una de les seves línies aquest any. Llavors, nosaltres ho hem proposat. Hem fet un catàleg que té 24 pàgines, en tamany A4, molt ben dissenyat, on hi ha els planos, hi ha fotos, hi ha textos, i a part d'aquest catàleg que es dona als alumnes de filosofia que vulguin venir en visites als matins, hi ha també una guia didàctica amb 14 activitats pel professorat, suggerències d'activitats a fer per la visita, no? I fins i tot hem ofert la possibilitat que, si volen, doncs, algú de nosaltres pot fer-los una visita guiada a l'alumnat, no? Hem parlat amb el professorat de filosofia, els hem donat el catàleg, la guia, i, en fi, esperem que alguns s'animin. Creiem que és una manera diferent d'entrar als autors, a partir de la seva vida, dels llocs on va viure, també per veure aquesta part humana del filòsof, no?
Podeu descobrir aquest viatge amb filòsofs al Fòrum Verger Balaguer fins al 13 d'abril i després seguirà rodant l'exposició.
Sí. Bueno, també volia dir que el dia 28, que és divendres, a les 7 de la tarda, farem una visita guiada. Això ja s'anunciarà, bueno, públicament més endavant, si no passa res. Llavors, l'exposició és un interès també de la Fundació, que ja he dit que ha col·laborat molt i que, de fet, ha patrocinat tota l'exposició i la muntada, és de divulgar-la, perquè sempre una miqueta la idea és dir, ja que es fa l'esforç, doncs que llavors nosaltres hem proposat anirà als llocs d'on ara vivim, a Vilafranca, que soc jo, Sant Sadurní, sortirà el dia del 7 de maig fins al 30. Llavors, el mes de juliol estarà a Reus, el Joan Maria Aran ara viu a Reus, i a la tardor, en dates per confirmar, estarà a Sant Cugat del Vallès, que és on viu l'Isidre Maries. Tenim projectes també, encara no podem concretar, d'un parell de llocs més. I sempre amb la complementació, bueno, en el cas de Sant Sadurní, i també suposo Sant Cugat, que a Reus no, perquè és l'estiu, de fer-ne difusió als centres de secundària de alumnes de filosofia, instituts i escoles.
És molt més que una exposició, aquesta proposta viatjar amb filòsofs que ens fa la Colla dels Cinc fins al 13 d'abril a l'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca. Manel Güell, felicitats per la iniciativa i gràcies per venir a explicar-la.
Moltes gràcies i us engresco que el vingueu a visitar en els horaris habituals.
I tant que sí. El nostre viatge diari, que comença a les 9 i finalitza a les 12, toca també a la seva fi, aquest dimecres 19 de març. Gràcies per haver-nos acompanyat. Demà ens retrobem a les 9 i 6 amb més veus i més propostes. Que vagi bé, adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.